Bon dia, avui és dissabte 13 de maig. Benvinguts una setmana més al Clau de Setmana. Encetem el cap de setmana.
Benvinguts al Clau de Setmana, amb Jordina Picanyol i Gerard Bosch.
Molt bon dia, benvinguts una setmana més a l'Espluga FM Ràdio. Això és el Clau de Setmana, el magazín dels dissabtes de 12 a 1 del migdia aquí a l'Espluga FM Ràdio, i ja l'hem encetat. Per això saludem a la Jordina Picanyol. Jordina, bon dia.
Hola, molt bon dia, Gerard.
Una setmana més de ràdio a la nostra població i també a la comarca, perquè avui tenim bastants temes, eh?
Doncs sí, avui tenim molts continguts. Començarem el programa, com sempre, amb el Sergi Esparza, amb el seu espai, el Sorollari, que sempre ens porta propostes musicals molt peculiars i molt diferents al que estem acostumats. També tindrem, com sempre, el concurs, que ja està actiu al Facebook, a les xarxes socials. I parlarem amb Carlos Blázquez perquè ha sortit a la venda una cervesa artesana elaborada a la Conca amb aigua de les muntanyes de Prades. Aquest és un dels continguts. Gerard, què més tindrem?
Sí, també parlarem amb la Mariona Randé, la presidenta de la denominació d'origen de la Conca de Barberà, perquè aquesta setmana han estat de fira a Ciutat Real, en una de les fires més importants del sector del vi de l'estat espanyol, és Fena 20, però no només parlarem d'aquesta fira, sinó de totes les fires en què han participat aquest 2017, i és que han debutat en presència moltes fires, tant de nivell local com mundial, i en parlarem amb ella, però també parlarem d'un altre projecte documental, La Salva, el salvatge al Francolí. Jordina.
Doncs sí, és un documental sobre la fauna del paratge natural d'interès nacional de Poblet.
I també, per acabar, un parell de recomanacions culturals per fer aquest cap de setmana.
Doncs sí, amb tot això, comencem.
Tot allò que t'interessa en Clau de Setmana.
Comencem, doncs, amb el concurs. Bon dia, Melanie.
Bon dia.
Ens pots dir quina és la pregunta d'aquest cap de setmana?
Bé, la pregunta està oberta des d'aquest dijous i la pregunta diu: quina representació teatral va tenir lloc el cap de setmana passat a Vimbodí? I ja tenim unes quantes respostes. Han participat la Carme Bernet, que ens ha contestat correctament, encara no direm la resposta per donar temps a que la gent respongui, entre d'altres.
Perquè encara podem participar, tenim temps fins la una d'aquest dissabte per respondre aquesta pregunta, però també per guanyar dos premis, perquè al final acabem participant per poder aconseguir un premi.
Exacte. I aquests dos premis d'aquest dissabte són les postres del diumenge, les postres per dues persones a la pastisseria a Ferrer i dues entrades per anar al cinema Foment de Vimbodí i Poblet a veure la pel·lícula Incerta Glòria.
Val, llavors tothom qui participi entrarà en aquest sorteig que donarem als guanyadors a través d'aquesta publicació al Facebook. Avui, a través del Facebook, podem participar al concurs. Algun detall més que ens deixem del concurs d'aquesta setmana?
Bé, tot està dit.
Doncs si tot està dit, ja podem passar per la música, i és que tenim aquí el Sergi Esparza. Sergi, bon dia.
Hola, bon dia.
Què ens has dit avui?
Avui farem un viatge molt, molt, molt llarg fins a Austràlia.
Jordina, ja estem a Austràlia? Sí?
Això sembla, Sergi.
Som a Austràlia, sí. Avui us porto un guitarrista que es diu Tommy Emmanuel, que és un guitarrista que va néixer l'any 55, o sigui que porta uns anys ja de carrera. És australià, com hem dit, i és compositor, i és cantant ocasional, de tant en tant s'anima i canta. És sobretot conegut per una tècnica que fa servir amb els dits, que és capaç de tocar la melodia, el baix i l'harmonia tot alhora. Pugem una miqueta, Gerard, que ho escoltem. Doncs bé, estem escoltant el Tommy Manuel aquí, que ens fa una versió de... Bueno, fer, això és un directe i es fa unes versions dels Beatles. Aquí estem escoltant Day Tripper i després salta Lady Madonna, aquests clàssics dels Beatles. El Tommy Manuel ha tingut una vida superxula, d'aquestes de músic, de dir, ole tu.
Què vol dir això?
Això vol dir que quan tenia 6 anys ja es dedicava a la música professionalment. Amb 6 anyets. Ell ja feia bolos i guanyava els seus dinerons. I el seu pare, que tonto no era, va dir... Escolta, tinc aquest fill que es diu Tommy i tinc un altre que era molt, diguem.
Deixa'm que et pari, perquè totes les històries comencen més o menys igual. Si als 6 anys, 7 anys no destaques, ja no pots ser músic.
Bueno, espero que no. Espero que no.
Perquè clar, sempre ens parles d'això, no? Que fills prodigi, nois que amb 23 anys ja tenen 2 Grammy. Sí. Històries d'aquestes que l'èxit arriba tan aviat sempre?
No. De fet, us puc portar exemples de gent que ha començat a tocar molt tard. O sigui, que us en portaré. És un repte. Clar, jo us estic portant sobretot gent que realment sembla que estigui tocada per la mà de Déu i us porto aquests 5 o 6 que són realment genis i que val la pena conèixer, però realment la música ens hi podem dedicar sempre, o sigui que no cal ser un prodigi amb 6 anys. Però és el cas de Tommy Manuel, que realment amb 6 anys ja s'hi dedicava i el seu pare el va agafar ell i un germà seu que també era molt talentós i es va vendre la casa i van marxar de gira. O sigui, tinc un fill que té 6 anys i és un fenomen i em venc la casa. Imagineu-vos avui.
Clar, ho has de tenir molt clar.
Això és impossible de fer avui, imagineu-vos aquí, no. I sí, es va vendre la casa i van marxar de gira. Llavors, la infància del Tommy Manuel va ser viatjant per tota Austràlia i fent gires. Llavors va tenir la mala sort que el seu pare es va morir quan ell tenia 10 anys i va acabar a Sydney i on es va començar a fer famós perquè va guanyar un concurs de joves talents. I llavors als anys 70, 80 i 90 ja va començar a tocar amb tothom, bàsicament, i també va tocar la bateria. O sigui, és un exemple que ara escoltareu perquè és un guitarrista una mica peculiar utilitzant algunes tècniques una mica diferents. Llavors es va començar a fer realment famós a tot el món. O sigui, fins ara era famós fins aquests anys 70, 80, 90 era molt famós a Austràlia, però a partir de l'any 2000 es va fer molt famós a nivell mundial perquè va tocar en directe amb aquest germà seu, que també era molt bo, a la clausura dels Jocs Olímpics de Sydney. Llavors imagineu-vos que tota Austràlia el van escollir ell per fer això. O sigui que realment, poca broma, que és un artista superbo. Escoltem una altra cançó que realment està tocant una guitarra, però no sembla que toqui una guitarra. Escoltem.
El que estem sentint, Sergi, és una guitarra sola.
Segur?
Seguríssim. Us asseguro. I a més, aquest àudio està extret d'un vídeo i es pot comprovar al YouTube perquè és, o sigui, és ell. I això és una característica del Tommy Manuel, que a part que això que parlàvem abans, que utilitza una tècnica molt peculiar amb els dits, doncs també utilitza la guitarra com a instrument de percussió. I com ho fa tot això? Doncs pica a llocs diferents, a vegades frega les cordes, a vegades agafa com fins i tot baquetes de bateria i pica la guitarra. Bueno, utilitza efectes i aconsegueix aquesta mena de bateria dins la guitarra. El Tommy Manuel m'agrada molt perquè és un exemple una mica peculiar de la música, perquè és una persona que no va estudiar mai música a nivell formal, llavors no sap escriure ni sap llegir música. De fet, tampoc va anar gaire a l'escola perquè estava de gira quan tenia 6, 7, 8 anys, llavors no va tenir oportunitat d'anar a l'escola. Però és un exemple de... A vegades som una miqueta puritans els músics i necessitem que tothom, sobretot els que arriben a la fama, els que es fan famosos,
que tothom sàpigui llegir el llenguatge musical.
Clar, i ho trobo superimportant i ho defenso, però en aquest cas és una persona que molt admirada per músics, molt, i és una persona que no té ni idea de llegir. O sigui, veu una partitura i li sona xino, i això és raríssim.
Suposo que en aquests casos, però es porta a la sang,
sí,
això, no?
Sí, clar, ja. Ell des de petit ja tocava i ho ha après de manera autodidacta amb els seus germans, amb la seva família, i clar, no ho ha necessitat mai de fer. Llavors, totes les cançons se les inventa ell, suposo que les grava o les memoritza o no sé com ho fa, perquè en té un munt, o sigui que no sé com ho fa tot això, però no és capaç d'escriure-les, i això és un mèrit encara molt més afegit.
Mm-hmm. Per què has decidit portar-nos avui? Perquè la setmana passada també ens vas portar una eminència, que són casos molt similars, no?, el de la setmana passada amb el,
sí,
amb el d'avui.
Bueno, jo sempre intento agafar coses que per mi són referents a la música i intento portar-vos a vosaltres, perquè en el cas que no el coneixeu em sembla interessant que li pugueu donar una oportunitat. És el que dèiem la setmana passada, de, sobretot de la música instrumental, que... Ell, Tomé Manuel, és una persona que també fa els concerts, ell guitarra sol. Llavors ens trobem a molta estona de guitarra sola i sembla molt avorrit, però és super, super xulo. I els l'he portat precisament per tot això que fa. És un virtuós de la guitarra acústica, sobretot, i fa una miqueta de tot. A part de tocar la guitarra, sembla que toqui la bateria, té un carisma espectacular i, bueno, aquest és el Tomé Manuel.
Clar, i destaca per això, no? Per no fer una cosa convencional, per sortir-se de la línia, que és el que sempre ens porta. Sempre ens porta els músics que se surtin una mica de la normalitat.
Ho intento, sí. Ara estem escoltant ja els primers compassos d'aquest tema, que es diu Angelina, que és una cançó que li va dedicar a la seva segona filla. És molt bonica i espero que us hagi agradat molt la proposta d'avui del Sorollari. I ens veurem la setmana que ve, no?
Doncs sí, Sergi. Moltes gràcies i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
El Sergi Esparza ens dona les claus musicals.
Continuem el clau de setmana, encara amb el concurs obert des de dijous aquesta setmana a través de Facebook. Melanie, pregunta i premi.
La pregunta que teníem era: quina representació teatral va tenir lloc el cap de setmana passat a Vimbodí? I podeu guanyar, si participeu a través del Facebook, unes postres per a dues persones a la pastisseria Ferrer o dues entrades per anar al cinema Foment de Vimbodí a veure la pel·lícula Incerta Glòria.
Això, hem d'entrar al Facebook de l'Espluga FM Ràdio, oi?
Exacte.
Molt bé, doncs continuem el clau de setmana i ara deixem el concurs per parlar d'un projecte, Jordina, que ha nascut aquesta setmana.
Doncs sí, ho dèiem en començar, hem conegut aquesta setmana que ha nascut una cervesa artesana elaborada a la Conca amb aigua de les muntanyes de Prades. Precisament aquesta aigua i una curada selecció de llúpols i ordi són els ingredients d'aquesta cervesa, la cervesa Buixets, que ha nascut a la Conca de Barberà. Carlos Blázquez n'és el seu impulsor i avui ens acompanya aquí al clau de setmana. Molt bon dia.
Bona tarda.
D'on sorgeix a iniciar aquest projecte de la cervesa Boixets?
Bueno, va ser arran de... Bueno, quan vaig plegar del futbol, llavors necessitava fer alguna cosa. Llavors, clar, un amic em va dir que faria cervesa i tal, i al cap d'un temps me'l vaig trobar i, bueno, em va dir que, bueno, que no li havia sortit bé perquè havien matat els bitxos i que, bueno, jo estava curiós de saber què era això. Clar, era el llevat, que no ho havien fet bé. I arran d'això, bueno, vaig començar a mirar per internet i bueno, vaig comprar el primer equip i vaig seguir així i fins a ara.
És a dir, no és un projecte que neixi ara. Quants anys fa que hi treballeu en això?
Jo vaig començar doncs, fa 8 anys. 8 anys fa d'això.
Déu-n'hi-do. I com se us acut agafar l'aigua de les muntanyes de Prades per fer cervesa?
Bueno, vaig començar anant a buscar-la allà, l'aigua. Perquè, clar, l'aigua, sí, quan més pura és, més bona surt la cervesa. El que passa que ara no, ara la feia de la canonada de... perquè no la pots fer d'una font natural. Ho has de fer de la canonada, de la xarxa, de la canonada pública del poble.
És a dir, està prohibit fer-ho d'una font natural.
Sí, perquè ha d'estar l'aigua clorada i, bueno...
Tot i això, la marca segueix tenint o conservant el nom d'aquesta font, oi?
Sí, clar. Clar, perquè, bueno, em va agradar el nom i com és una font del poble molt, molt coneguda, doncs llavors em va agradar ficar-li el nom aquest de Boixets.
Quin és el secret de fer una bona cervesa?
Bueno, l'aigua que ha de ser molt bona i llavors els ingredients, la malta, el llúpol, el llevat, tot ha de ser molt bo, si no la cervesa no surt bona.
Estem parlant de cervesa artesanal, perquè tot això és un món. No només existeix la cervesa artesanal, sinó que també hi podríem dir que hi ha la industrial, que és la que hem conegut més o la que hem tingut més sobre la taula, no? I en els últims anys sí que hi ha hagut això, una tendència d'aquestes cerveses artesanals, petites marques, gent que ha començat a produir cervesa d'aquest tipus. Què vol dir això de fer una cervesa artesanal?
Bueno, artesanal vol dir que no està ni pasteritzada, no la pasteritze, no, o sigui, és natural. Tots els ingredients són naturals. No, el gas es fa amb sucre, clar, no és allò ficat al gas forçat. O sigui, és natural, tot és natural allà.
I això amb el gust com ho notem?
Bueno, amb el gust, el gust és més fort que, per exemple, les comercials són més aigualides. Aquestes tenen més cos. Són més espeses, tenen més gust.
Heu començat a fer relativament poc a comercialitzar la cervesa, però en teniu tres varietats, no?
Sí. Passa que, bueno, primer vaig començar amb una torrada. Però bueno, llavors vaig pensar que, bueno, la gent també, la rosa és la que més agrada a la gent, i llavors vaig fer la rosa. I llavors a mi la que m'agrada més és la negra, la cervesa negra. Però clar, com no té molta tirada, però bueno, la vaig fer per mi. I vaig veure que la gent... Bueno, els hi va agradar, la negra. I dic, pues, bueno, mira, surt un 3 i ja està.
Molt bé. Des de sí, una no? mica, ens podries explicar quina diferència hi ha entre una cervesa rossa, una torrada i una negra?
Són les maltes. La malta base normalment sempre és la mateixa, però llavors la torrada, la malta és diferent. La negra, la malta és més torradeta, l'altra és més clara. És la combinació de les maltes. La malta base és la que se posa més quantitat. Llavors, les altres són poquetes per fer els colors i els gustos.
Tres varietats, i ara mateix on les trobem?
Ara, de moment, les tinc a la botiga del Vino Conca de Poblet. Però, bueno, ara ja començaré a mirar per aquí l'Espluga, per Montblanc... Bueno, buscaré més o menys comerç així de la Conca, de moment.
Perquè tot és un procés que passa per les teves mans.
Sí.
Tu sol.
Sol.
Des de buscar la matèria prima, començar, envasar
sí,
i distribuir.
Jo faig la cervesa, l'embotello, l'etiqueto, la venc, bueno, i també la tasto. Si no saps si és bona.
I és fàcil de portar un projecte així a una sola persona?
Bueno, costa una mica. Normalment aquestes cerveseries tenen 2-3 socis. El que passa és que, bueno, jo la quantitat que faig és molt petita. O sigui, és com un hobby. Jo ho faig com a hobby, eh? No ho tinc com a feina. Dic, la meva feina, a part, faig doncs, la cervesa.
Clar, i quin camí li desitges a tot això? Aquest projecte bueno. Nou que ha nascut és un hobby, però, clar, si ja el comences a vendre, entenc que alguna petita trajectòria li desitges.
Sí, bueno, a veure, de moment ja t'ho dic, és com un hobby, ho faig els caps de setmana perquè m'agrada i veig que bueno, la gent m'ha deien que era bona i per vendre-la i tal, però bueno, no se sap mai, no tanco portes, tinc una bona maquinària per fer més litres, però bueno, de moment faig els que puc fer el cap de setmana.
Que és bona, de fet, ho diu, o teniu, podeu tenir una primera etiqueta per la votació popular d'un premi que ja heu guanyat. És així? Ja heu guanyat un, sí, un premi?
Sí, bueno, amb un concurs, amb una cerveseria a Mataró. Però bueno, el premi va ser del jurat popular, eh? El jurat...
Bé, però al final són els consumidors.
Els consumidors.
No, bueno, sí, sí, amb això sí que estic content. Clar, el jurat, no, però bueno, el popular sí, el que va ser la gent d'allí del local i això, va abandonar el premi del jurat popular. No, content.
Llavors ara mateix aquestes tres varietats, una producció doncs, que dius que tens maquinària per poder fer més litres, però no sé on està la complicació darrere de tota aquesta feina o a l'hora de fer la cervesa.
No, a l'hora de fer la cervesa no, és més complicat, jo trobo ara, és distribuir-la. Perquè, clar, tampoc no tinc molt temps per... Si fabrico, no tinc temps per anar a buscar clients. I clar, això és una miqueta... Fabricar-la no, fabricar-la és molt, molt fàcil. És relatiu, no hi ha massa dificultat. La més dificultat ara és distribuir-la, vendre-la... És clar, on trobo més dificultats.
I entrant en el mercat, no, també?
Exacte.
Perquè ara no està bastant saturat el mercat de la cervesa artesanal.
Sí, ara
és una sensació, eh?
No, ara pot ser una mica sí, eh? Perquè vas als puestos i clar, ja et diuen és que tinc les de tal, tinc les... I clar, costa una mica d'entrar-hi. Però bueno, no sé, a veure...
Com és, per exemple, en el teu cas personal, potser també ens pot respondre una mica la tendència global. Com és que està de moda això de la cervesa artesanal?
Bueno, suposo que clar, surt de lo que és lo comercial. Perquè el comercial quasi totes tenen el mateix gust, són totes molt, molt iguales. I aquestes, doncs, ja, per exemple, jo em faig una negra que té regalèsia. Clar, ja té una cosa, hi ha uns nois que fan una de farigola, uns altres, clar, trobes matisos més diferents. I són cerveses amb molt de cos, són cerveses espeses, amb cos.
Molt bé, doncs el que ens faltarà és tastar-la.
Vale, no, ja us he portat unes mostres, a veure...
La tastarem i llavors podrem dir, no?, si com aquest concurs de la votació popular diu que és molt bona cervesa. Carlos, no sé si ens deixem alguna cosa més. A banda de trobar-te en aquesta botiga a Poblet, a través d'internet, podem trobar alguna informació més?
Bueno, tinc el Facebook, però bueno, encara no tinc la pàgina web. Però estem amb això, ara. A veure si ho podem arreglar i tirar endavant, a veure.
Doncs no sé si ens deixem alguna cosa. Ja ho hem repassat una miqueta tot, em sembla. No tenim cap més cosa a dir. Per animar, per exemple, per tancar, eh? Què ens diries, Carlos, si haguéssim de... O per convidar-nos a tastar les teves cerveses?
Bueno, no, que les proveu, a veure si us agraden. I, bueno, són diferents, a veure. I a veure si la gent s'anime a comprar-la.
Doncs això esperem. Moltíssimes gràcies, Carlos Blázquez, que està al capdavant d'aquesta nova cervesa que avui descobrim. De fet, l'hem descobert una miqueta tots aquesta passada setmana. Es tracta de Buixets, es produeix a Vimbodí Poblet. I bé, et desitgem moltíssima sort.
Vale, moltes gràcies.
Això era un senyor que era rellotger.
I continuem el clau de setmana. Ara seguim i parlem de vins. I és que aquesta passada setmana, de dimarts a dijous, la denominació d'origen de la Conca de Barberà ha estat a la fira Fena Vin, que és una de les més importants que se celebren a Espanya. En concret, es va fer a Ciutat Real. I uns quants cellers de la nostra comarca hi van ser per presentar, entre tots els altres vins que es fan a Espanya, doncs, les varietats de la nostra comarca, les autòctones i també totes les altres produccions que es fan des de casa nostra. Per això avui hem convidat a la Mariona Render. Mariona, bon dia.
Hola, bon dia.
La Mariona és la presidenta de la denominació d'origen Conca de Barberà. i vas arribar fa poquet perquè aquesta setmana us l'heu passat doncs, de fira, en aquesta Fena 20. Com ha anat?
Sí, sí, vam arribar ahir la nit, abans d'ahir la nit, i ha anat molt bé. La veritat és que tothom està bastant content, el que els resultats se sabran una miqueta més endavant. No?
Perquè ho dèiem, és una de les més importants de l'estat espanyol. Per què és així?
Fena 20 és una fira que es fa cada dos anys i és, aquest any ha estat la novena edició i és una fira que els hi ha funcionat molt, crec jo, des del primer dia, des de la primera edició. Allà on es fa, que és, com has dit, a Ciudad Real, a Castilla-La Mancha, destina molt pressupost a aquesta fira per tal doncs, de convidar molts importadors, de fer venir molta gent de tot el món a comprar vi aquí al nostre país, no? Llavors, doncs, clar, això és important. Tots els cellers que han anat a aquesta fira ja portaven unes cites prèvies doncs, per quedar amb aquests importadors i per oferir els nostres productes, els nostres vins.
I vosaltres quins vins oferíeu? Quins cellers van estar presents en aquesta fira?
Bé, concretament en aquesta fira vam ser 7 cellers. Van ser Succés Vinícola, Mas Foraster, després Gerida, Viticultors, després Carles Andreu, Conca Vins i Rendé Mas Déu.
Tot això, Mariona, sota el paraigües de la DO, que enguany és el primer any, no?, que aneu tots junts en aquesta fira. Per què és important anar-hi sota el paraigües de la DO, com dèiem?
Bé, jo crec que nosaltres com a denominació d'origen tenim un pressupost establert per promoció, no? I jo crec que és molt important que les tres fires que es fan a nivell mundial, doncs la Conca de Barberà hi sigui i que hi hagin cellers. Evidentment, si els cellers no tinguessin interès en ser-hi, la denominació d'origen no ho faria, no? Perquè seria una tonteria. Però ja que hi ha una sèrie de cellers que estan interessats en anar a aquestes fires, com va ser l'Alimentària, després es va anar a Prowine, a Alemanya, i ara s'ha anat a Fena 20, doncs de moment que hi ha uns cellers doncs, que estan interessats, doncs sempre surt més a compte anar a nivell de DO, perquè la DO doncs, aporta, com dic, una part de pressupost per ajudar els cellers a pagar aquesta fira, i després que també estàs molt localitzat, no? L'estand de Fena 20 de la Conca era un estand que era senzill, però es veia molt, era molt xulo, estàvem tots junts, i clar, si ve un importador o ve un client doncs, que està buscant un trepat o està buscant una parellada o un macabeu, i veu Conca de Barberà amb lletres molt grans, i veu el nom de trepat amb lletres molt grans, i llavors ell ja decidirà en quina empresa, en quin celler compra, no? Però almenys que visualment doncs, vagi ja molt enfocat.
Perquè realment s'entreuen d'acords en aquestes fires?
Sí, 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 realment sí. No són acords que surten en aquell moment mateix, perquè això abans passava, t'asseguro que fa 15, 17, 18 anys això abans passava, et venia a l'importador, parlava, si li interessava el producte, el provava, li agradava, parlaves de preu i allà ja es tancava, el negoci es tancava allà, però ara no, ara va molt, 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 molt més lent. Pensa que hi ha cellers que fa 4 edicions que van anar fent a 20 i fins al cap de 3 anys no van vendre-li amb aquella persona que s'havien trobat allà. És lent, perquè la gent mira i prova, i ara això, i ara allò, i abans no es comença
clar,
la potser, roda.
Potser abans no hi havia tanta oferta, no?,
exacte,
com hi ha ara.
Exacte, jo crec que sí, i no ho sé, la manera de comprar, després, bueno, la crisi també doncs, ha afectat molt, abans la gent doncs, comprava molt més alegrement, no?, i ara doncs s'ho miren, es discuteix molt el preu, bueno, però està bé.
Aquest 2017 també heu estat a Alimentària i a Prowine, a Alemanya. Són fires també d'altres nivells territorials, per exemple aquesta d'Alimentària, diguéssim que és la més important de Catalunya, i la d'Alemanya doncs, és una també referència europea.
Sí.
També funcionen igual, no entenc? Vosaltres presenteu allà els vostres productes?
Sí, 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 es fa un stand conjunt. En el cas d'Alimentària, nosaltres anem amb, diguéssim, el Consell Regulador, la denominació d'origen, diguéssim, ens n'anem a sota del paraigua de Prodeca, que és una empresa de la Generalitat que està lligada a l'Incavi, a l'Institut Nacional del Vilavinya, i llavors ells ens dissenyen l'estant, ens posen moltes facilitats perquè nosaltres no tinguem que intervenir tant, no? però sí, és estem tots al mateix estant i l'única, bueno, és a Barcelona, és més a propet, pots anar a dormir a casa quasi cada dia. I la d'Alemanya, la de ProWine, és una fira que és enorme, és perquè allà hi ha tots els vins del món, del món.
Clar, no és només europeu, és a nivell mundial.
A nivell mundial. Hi ha vins, i llavors, clar, nosaltres allà, com a denominació d'origen, a vegades et trobes que ets una puça molt petitona dins de, bueno, un monstru, no? Però bé, hi ha empreses que han tingut contactes allà i que han fet negoci, i això és que realment és el que ens interessa a nosaltres, que els cellers venguin vi perquè han estat en una fira internacional.
Perquè això com us organitzeu? Dieu, mira, com a denominació d'origen marxem, qui vulgui s'apunte, sí. O són els cellers que us diuen que es volen promocionar?
Nosaltres aquest any, la denominació d'origen som una junta, no? Jo sóc la presidenta, però hi ha una junta, llavors hi ha uns diners destinats a la promoció, cada any ens gastem uns diners, doncs per promocionar els cellers que estan inscrits a la nostra denominació, no? Llavors allà es decideix, doncs realment, què fem amb aquests diners, amb què els invertim, i llavors aquest any es va dir, doncs mira, aprofitem que ja en aquest any coincideix alimentària ProWine i Fenavin, doncs enviem un correu a tots els cellers, us interessaria participar en aquesta fira tal qual, contesteu-nos, i llavors, doncs, clar, si ens contestessin dos cellers que sí que estan interessats, doncs segurament no s'hi podria anar, perquè, clar, per dos cellers, doncs, no... la cosa no sortiria a compte, diguéssim. Però, bueno, com que tant alimentària, crec que vam ser sobre els 10 cellers, a ProWine sobre els 8 i aquí a 7, doncs vam dir que sí, que ho tiràvem endavant.
Uh-huh. I aquest any ho heu engegat. Uh-huh. Entenc que la valoració és positiva i, per tant, en properes edicions d'aquestes tres fires o d'altres, també sí. Hi participareu.
Jo crec que sí, perquè després quan ets allà, com que estàs moltes hores junts, no?, i ho parles, i llavors, doncs, bueno, lo bonic és això, no?, que quan una empresa li ha sortit un negoci, doncs, mira, ha vengut via, què sé, Dinamarca o Estats Units, o allà on sigui, doncs, fa gràcia, no?, de dir, doncs, clar, li ha sortit bé, ha estat bé, el preu de la fira, doncs, com que la denominació d'origen ha posat aquest granet d'arena, doncs, ha sortit més econòmic, doncs, tot plegat anima a anar a futures fires, no? De fet, estem mirant una fira a Praga de cara a l'any que ve, de cara al maig de l'any que ve, que no sabem encara ni preus, ni sabem la data exacta, però també ens podria interessar.
A banda de vincles comercials, ara a mi em venia una altra cosa al cap, i és que a vegades tenim aquestes notícies que algun celler de la comarca ha aconseguit un premi internacional d'on sigui, que per sort estem bastant acostumats a veure aquestes notícies, no? Un vi de la DO valorat amb una medalla d'or en algun certamen internacional. No sé si el camí també ve d'aquestes fires o és totalment diferent.
Bé,
no s'aconsegueix a partir de les fires, això.
No s'aconsegueix, però també és un factor que ajuda a vendre. I quan un celler està en una Fenavino, en una ProWine, i té el seu stand i allà al damunt doncs, té una sèrie, un llistat doncs, de premis, no? Tant siguin de revistes, vinícoles o de concursos que es fan arreu d'Europa, doncs, clar, hi ha gent que això ho mira molt, o puntuacions, no?, com el Parker, el Penyin, hi ha gent que això ho mira molt. Llavors, això és un valor afegit que va bé, però no té massa a veure amb fires, vull dir, aquests premis. Contínuament s'estan rebent correus doncs, de premis i de presentar-se a concursos, i llavors la gent, els cellers decideixen allà on es volen apuntar.
Aquest 2017, la DO de la Conca ha debutat amb aquestes tres fires, també doncs, amb aquesta ofensiva ja per promocionar molt més els productes del territori. Ha estat un bon estat de salut actualment la denominació?
Jo crec que sí. Nosaltres hem vist ara aquí a l'última fira que hem estat, no?, aquí a Ciudad Real, que la gent estava molt, molt interessada en el trepat. Poder dir que de trepat només en tenim a la Conca, hi han poques denominacions d'origen que puguin doncs, dir-ho, no?, que tenen només una varietat que només està adaptada al seu territori.
Això crida l'atenció fora?
Això crida molt l'atenció. Heu de pensar que el mercat nord-americà aquests dos últims anys ha estat superatent i ha estat comprant molt de trepat aquí als cellers de la Conca. I això què ho ha fet? Doncs això ho ha fet que primer es fa un bon producte i segon que es va a fires i que la gent s'espavila molt i poder vendre una varietat que només la tenim nosaltres, doncs clar, això és el que és un valor afegit, no?
Doncs, Mariona Randé, moltíssimes gràcies per estar avui entre nosaltres i seguirem aquest camí de la denominació d'origen que cada vegada doncs, va una miqueta més lluny. A nosaltres ens costa més de seguir físicament, però molta sort. Moltes
Molt
gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I continuem el clau de setmana, deixem de banda els vins i la denominació d'origen de la Conca de Barberà i tornem a endinsar-nos en la música. No són les propostes del Sergi Esparza, sinó que és una cosa una mica diferent i que aquesta setmana doncs, provem i estrenem.
Doncs sí, Gerard, i és que aquest divendres, dins dels actes de Sant Maties, va actuar el cantautor Joan Rovira. Vam poder conversar amb ell en directe a través del Facebook de l'Espluga FM Ràdio i avui aquí al Clau de Setmana recuperem l'entrevista que li va fer l'Albert Grinyó, el nostre company, que acaba amb una actuació del Joan Rovira per l'Espluga FM Ràdio.
Joan, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
No és el primer cop que trepitges la Conca de Barberà, de fet, havies estat a Montblanc també a l'Espluga.
Sí, sí.
Com se sent això, tornar a la Conca?
Bueno, la veritat que sempre em tracteu molt bé, vull dir que m'encanta vindre cap aquí, però avui és més especial perquè vinc per primer cop amb tota la banda. Ja havia vingut alguns cops en solitari, però en banda és una altra història i tinc ganes que, pues que la gent d'aquí de Montblanc i si ve gent de l'Espluga pues pugui disfrutar del nou grup i que serà molt guai, ja veuràs.
Si una cosa ens queda clara quan repassem una mica la teva biografia, així per sobre, no cal tampoc aprofundir gaire, és que sempre has volgut ja des d'un principi viure de la música, no? T'has estimat aquest món i des d'un principi ho has tingut clar. Com ha anat això?
Bueno, sí, clar, des de sempre que em dedico a la música, però també he passat algunes fases una mica difícils, no? Recordo l'època estudiant que no tenia un duro, que tocava pels locals amb el saxo, perquè bueno, toco la guitarra al saxo, i la veritat va ser moments difícils, però bueno, sempre ho he tingut clar i llavors pues, bueno, ha sigut un camí constant de picar molta pedra, des de tocar petits locals a fer de músic de carrer, no?
Músic de carrer, potser és la part que sorprèn més, no, de la teva vida. És com a peculiar, no?, que
sí.
Hagis destinat tants anys de la teva vida, tants, uns quants, no?, a voltar pel món, sobretot París. Ha sigut una etapa important a la teva vida.
Sí, la veritat que em va estirar una mica el desig d'aventura, però també una mica va ser quan va vindre la crisi, que clar, jo volia dedicar-me a la música, no era gens fàcil. Llavors pues, vaig voler fer un break, un canvi, i vaig anar allà. La veritat que va ser tot un encert, perquè a part del rodatge que vaig assolir al carrer, pues em vaig poder financiar el meu primer disc, tocant al carrer amb les propines, amb una maqueta que m'havia fet de versions. Per tant, vaig currar molt pues, per poder realitzar el primer disc, que va ser Peix sense espina, i a partir d'aquí pues, bueno, tot va començar a vindre de cara, diguéssim.
Saxo i guitarra, ho has comentat. Per què aquests dos instruments? Quin comença? Amb quin d'aquests dos instruments se't desperta aquestes ganes de música?
Pues, bueno, la forma que vaig tocar el saxo, que vaig començar, és molt curiosa. Jo sóc d'un poble molt petit de les Terres de l'Ebre, es diu Camarles, i bueno, jo vaig començar a tocar la guitarra molt petit i després bueno, el professor va marxar, me vaig quedar sense professor i vaig anar a la banda del poble perquè m'ensenyessin bueno, a tocar la guitarra encara més, no? Però allí només hi havia instruments de vent, o sigui que per descarte, és a dir, perquè no hi havia professor de guitarra, vaig començar amb el saxo, però com aquell que diu, sense ganes, saps? Perquè volia tocar la guitarra. Total, que va ser un instrument que m'acompanyà molts anys de la meva vida. Al principi no m'agradava, després sí, i després ja va ser un company de viatge fins fa relativament poc, que vaig acabar el superior de música de Barcelona. I quan vaig acabar el superior, després de tants anys d'estudiar, després de tantes hores, me vaig reconciliar una mica amb la guitarra perquè em permetia cantar i tocar alhora, no? Vaig estar un temps sense tocar el saxo i ara és, bueno, diguéssim que els concerts...
Sentirem avui el saxo.
Sí, sí, també l'incorporo. Ja el penso més com una performance, com un toc de diferencial i d'espectacle, no? El saxo, però és que el toco en un parell de temes.
Músic o cantautor, amb què et sents més còmode?
Jo sempre he sigut més músic, sincerament, és a dir, per exemple, a l'hora de composar les cançons sempre em surt més fluid la música que la lletra, la veritat és que sí. De fet, i sempre ho dic, i és curiós, que bueno, jo vaig pel carrer, em venen idees al cap i ho gravo al mòbil amb notes de veu, i molts cops quan arribo a casa i em poso a composar la cançó, tota l'estructura, la intro, estrofa, el pont... la tornada i tal, molts cops és la pròpia música que em diu de quin tema tinc que parlar, saps? És a dir, hi ha melodies que em suggereixen uns temes determinats, saps? O sigui que mai penso en el tema i faig la música, sinó sempre la música em diu quin tema.
Ets un músic que va començar, o cantautor, eh? Que va començar fent versions i de sobte vas començar a viure de les teves pròpies cançons. Com es viu aquest impàs de passar a interpretar altres autors a dir això és el meu, sí, i això és això, amb això em guanyo la vida?
Això jo crec que és un dels objectius més importants que he assolit, perquè recordo, i no fa tant, saps, que quan tocava les versions, que sempre pensava quin serà el dia que la gent vindrà a escoltar les meves pròpies cançons, saps? Perquè clar, tocava els grans hits, aquelles cançons conegudíssimes, i tothom cantava, no? Dic, ostres, ho veia com anys llum, no? El fet de que vinguessin a escoltar les meves lletres, i realment va ser fer el primer disc i tot va canviar.
Escolta'm, si parlem de Peix sense espines, el teu primer disc, que el vas estrenar l'any passat, Premi Revelació de Rock per votació popular, 2017, això és un abans i un després en el Joan Rovira que coneixem avui dia?
Jo crec que tot suma, no? Tot suma, vull dir, des de la intervenció, el dia que vaig passar amb el Puigdemont, fins als Premis de Rock, fins a cada concert que fem, no? Que anem picant pedra i conquistant d'alguna manera nou públic, nous amics. Sí que va ser molt important, la veritat, perquè va ser el primer disc que sempre esperes tindre un suport i potser et falta una mica de confiança, no? Perquè d'alguna manera traus el cap dins d'una escena superviva, no? que és l'escena actual de Catalunya, que està plena de grups, de propostes superinteressants, i tens un punt d'inseguretat, no? I aquest premi, donat també per la gent, pel vot popular, d'alguna manera em feia veure que les coses pues, anaven bé, no? I em va donar molta seguretat i em va donar les ganes i l'empenta de fer el segon disc, no? que ara fa un parell de mesos vaig treure.
Encara tenim temps de què?
De tot el que vulguis. Jo especialment, a mi m'agrada molt viatjar, m'agrada molt les llengües, aprendre altres idiomes i sobretot pues, bueno, la música, encara tinc temps d'aprendre més música, de tocar altres instruments i de fer cançons bueno, que emocionin.
Què ens interpretaràs? Tindrem la gran sort de sentir-te en directe, hi ha música de fons i tot.
Sí, bueno, clar.
Què et ve de gust? Què et ve de tocar?
M'agradaria tocar un tema, ara que comença a fer el bon temps, un tema que es diu Ballar Descalç, un tema que m'agrada molt tocar en directe, sobretot amb el grup. És una cúmbia i espero que soni molt aquest estiu.
Així ho esperem. Joan Rovira, moltíssimes gràcies per haver-nos atès a l'Espluga FM Ràdio. Molta sort pel concert d'aquesta nit i també a l'estiu, eh? Gràcies.
Posa aquí el micro? No, o... sí, no, sí, sí. Posa-la aquí si vols.
Aquí? L'aguanto jo, sí.
Sí, sí. Aroma de fruita madura que surt del teu llit, el meu cap sobre el teu pit, em refresca l'esperit. Em neix un instint juràssic quan ballo amb tu, ets la presa, ets el menú, un ritme bàsic en comú. Cireres a les orelles, em mires i em somrius, quan t'explico que al meu poble sento granotes a l'estiu. És temps de nius d'abelles, de sexe radioactiu, una dolça migdiada a l'ombreta del teu niu, del teu niu. Tornaré a ballar descalç, arena blanca, foc i timbals, cants de sirena, ritme africà, la nit és nostra, deixa't portar. Tornaré a ballar descalç, arena blanca, foc i timbals, mou la cintura, fes-me girar, castells de sorra davant del mar. Davant del mar, davant del mar. Les pigues del teu nas em diuen que és estiu, el teu cos és addictiu, ets el meu aperitiu. M'ensenyes racons del teu cos on mai toca el sol, ets com brisa que mou llençol, granissat a ple juliol. Les bruixes ballen descalces, les nimfes porten tacons, m'agrada el vestit de floretes per damunt dels teus genolls. Vermuts a les terrasses, geranis als balcons, agafem les bicicletes, fot un dia de collons, de collons. Ei! Tornaré a ballar descalç, arena blanca, foc i timbals, cants de sirena, ritme africà, la nit és nostra, deixa't portar. Tornaré a ballar descalç, arena blanca, foc i timbals, mou la cintura, fes-me girar, castells de sorra davant del mar. Ei! Davant del mar, ei, davant del mar, oh, oh, tornaré,
Tornaré, tornaré a ballar descalç, a ballar descalç. Tornaré, tornaré, tornaré a ballar descalç, a ballar descalç, a ballar descalç. Ei.
El que estem sentint ara és el tràiler del documental Salvatge al Francolí, que s'estrenarà el 3 de juny al Teatre del Casal. Per això avui ens acompanya el seu autor, Pitu Amigó. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com sorgeix la iniciativa de fer aquest documental?
Home, aquest documental sorgeix fa uns anys, l'any 2014, tornant d'un viatge, plantejant-me què faria si mostréssim la nostra terra, doncs, de la mateixa manera que veiem la terra o diferents llocs quan anem a visitar-los, no? I veure la nostra terra des d'un altre punt de vista, no? I mostrar-la així. Aquesta és la premissa inicial. Clar que aquí, amb el projecte, s'hi ajunten moltes coses que m'agraden molt, moltes de les meves grans passions, no? La natura, la música, la fotografia, l'Espluga, no? Tot això que a mi em mou tant, no? I aleshores vaig decidir fer un documental i aquí, mira, 27 mesos després, això és el que ha sortit, no? Una pel·lícula d'una hora sobre la natura al nostre entorn.
Val, llavors el que ens presentes és això, és una mica un documental de natura. Dius l'alt salvatge, per fer-vos una idea, què és l'alt salvatge del
Francolí?
L'alt Francolí, salvatge al Francolí, això. Territorialment, on ens situem?
Bueno, per entendre'ns, l'alt Francolí és aquesta part de la conca que ocupa l'Espluga, Vimbodí, Vallclara, tota la part, diguéssim, la capçalera del Francolí, no? Des del Reguer a tota la zona més del Secà fins als torrents que baixen per la Serra de Prades, no? I aquesta és la regió, no? Que té una sèrie de característiques molt interessants pel que fa a paisatge o pel que fa a natura, no? I això és l'àrea geogràfica aquesta.
Llavors, en el vídeo, el que veiem és natura, però també entenc que tota la fauna que hi podem trobar en aquest paratge.
Sí, bueno, de fet surten moltes espècies d'animals en el documental. La pel·lícula, em sembla que els vam comptar, són 65 espècies diferents d'animals, no? Surten molts animals diferents. No surten tots, evidentment, però en surt una bona mostra, no? Alguns animals els tractem o ens explica la història molt més en detall, són protagonistes, si tu vols, i altres, doncs, potser són més figurats.
Clar. Llavors, estem parlant d'un projecte personal. L'has fet tu sol o també has comptat amb altres col·laboracions?
Bueno, la idea inicial era fer una cosa molt personal i totalment que fes jo, no? A la veritat, com sempre amb aquests projectes, has de comptar amb altra gent i amb equip i amb gent que t'ajuda. Al final, sí, hi ha una llista llarga, d'unes 25 persones que han ajudat. Però, evidentment, la també és una marca molt, molt, molt personal, no? A la càrrega del projecte, no? Ben escrit el guió, fent la fotografia, fent una bona part de la música, doncs evidentment té una càrrega molt forta, personal.
Clar, perquè la música que escoltem, o part d'aquesta música que podem escoltar en el documental, també és producció pròpia.
Sí, 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 sí. És que, com ja us he dit abans, és una mica la convergència de moltes passions que tinc, no? Des de la fotografia, la música, la natura, el nostre entorn més immediat d'aquí de la Conca. I la música, sí, en molt bona part, doncs, està composada per mi,
junt amb el Ferran Andechaga, que ha fet la producció final i, evidentment, amb uns resultats molt... La veritat és que molt, molt espectaculars, no? Molt, bastant millor del que em pensava.
Clar, perquè veient una miqueta el tràiler que està disponible ja a través de les xarxes socials, per exemple, podem veure que no es tracta de tampoc d'un vídeo d'una persona aficionada en aquest món només, sinó que també té un toc de professionalitat, o si més no, de treball. Perquè tu ens estàs parlant de passions, però tot això, quina base té en tu? No sé si del món laboral té alguna relació... O...
Bueno, jo soc doctor en biologia. Jo soc, em vaig doctorar en zoologia, però ja fa tants anys que ni me'n recordo. I des d'un punt de vista laboral no hi tinc una vinculació directa amb la natura, no? Tinc una formació, evidentment, però també tinc, potser més important que això, és una gran afició als temes de natura i en viure'ls, realment, que és el que va. A mi em sembla, transmet molt aquesta pel·lícula, que és la passió de viure la natura, d'estar-hi, d'estar allà, estar veient què és el que passa, entendre què és el que passa. D'aquí sorgeix tot, no? Doncs, evidentment, hi ha uns coneixements, però són molt més faunístics, si tu vols, i naturalístics, i també al llarg d'aquests mesos de produir aquesta pel·lícula, doncs també hem anat aprenent i hi ha hagut moltes coses que s'han hagut de repetir perquè no quedaven prou bé.
Clar, però ens parlaves només de la natura, però la part tècnica també està força elaborada.
Sí.
I d'on et ve tot aquest coneixement?
Bé, jo ja fa molts, molts anys que sóc fotògraf aficionat, no? I m'havia dedicat molt a la fotografia, m'agrada moltíssim la fotografia, més que el vídeo, potser, però el vídeo com a medi de difusió és molt interessant perquè et permet mostrar la natura, mostrar els animals, mostrar el que passa d'una manera diferent, no? I va ser tot un repte. Doncs si vols tenir els coneixements de fotografia, de vídeo no els tenia, i va ser, la veritat és que va ser tot un repte, no? anar aprenent sobre la marxa, però la veritat és que els resultats molt bons, i avui en dia tenim també la sort de la tecnologia que ens permet fer moltes coses que fa 20 anys eren totalment impensables, no?
Clar, ens deies, és un procés de 27 mesos des de que vas començar amb aquest projecte fins que l'has tingut enllestit. Què n'has tret de tots aquests mesos de treballar o de viure, com deies, la natura? Quina conclusió tens una vegada l'has acabat?
Que la natura és un bé de tots, i és un bé de tots per gaudir-lo. I realment qui s'hi dedica, vull dir, qui surt a caminar per aquí els trossos, o qui se'n va al bosc, o qui va a buscar bolets, és una cosa que realment t'aporta molt com a persona i t'aporta grans satisfaccions, i és el consell que faria la gent. Escolta, hem conservat aquí un entorn i un medi amb unes bones condicions, ara gaudiu-lo, no? Disfruteu-lo i sapiguem que tenim aquestes coses aquí, no hem d'anar, no cal anar al Serengeti, no?
Mm-hmm. Clar,
moltes
això.
Coses que les tenim molt a prop, no? I són com els veïns que no coneixem.
Mm-hmm. Clar, perquè això mateix, de treballs d'aquest tipus, n'hem vist molts potser, però sempre del que comentaves, de llocs exòtics, llunyans, però el que realment veiem és que tenim al costat de casa nostra moltíssima vida, deia 70...
65, però bueno.
65, sí, bueno, sí, bé, sí. Una setantena de... Clar, no, potser no sabem la diversitat de naturalesa que tenim aquí a tocar.
Bueno, és algo que potser perquè no veiem o no estem acostumats a buscar-ho o a mirar-ho, doncs és fàcil ignorar-ho, no? Fàcil pensar que no hi és, però realment són els nostres, molts d'aquests animals que mostraré, vull dir, o els animals que mostrem són els nostres veïns i potser no els coneixem, no? I i estan allà també per disfrutar-ne, no? També.
Estem parlant del documental salvatge L'Alt Francolí, que el podrem veure ben aviat a l'Espluga. No? Serà el...
Sí, el dia estrenarem el dia 3 de juny al Teatre del Casal. Al principi havíem anunciat el Casalet, però ben aviat semblava que es quedaria petit i anirem a pel Casal. Té un gran avantatge el fer-ho al Casal, que és que no caldrà fer entrades anticipades, sinó que la gent podrà comprar l'entrada al moment, perquè el teatre és molt gran i difícilment l'omplirem.
Després d'això, quina sortida? Veus alguna altra sortida o tens en ment alguna altra cosa ja a fer?
Bé, sempre hi ha projectes, no? I la veritat és que jo sóc un cul de mala seure i sempre tinc moltes coses, estic fent malabars amb moltes pilotes a la vegada, no? I per una banda tenim també tot el projecte de Natura Singular, el Francolí, que cada mes traiem un arbre, publico un arbre singular i també la història d'algun animal del nostre entorn. Hi ha altres projectes. Ara, en aquest moment, per això estic molt més centrat en gaudir el moment, no? Perquè, clar, han estat molts mesos de treballar amb això, moments foscos en què penses que no te'n sortiràs o així, però també moments molt alegres, doncs, quan tens el producte acabat i anem a fer l'estrena i anem a veure si la gent li agrada, que estic segur que també agradarà molt.
Molt bé, doncs ho veurem, serà el 3 de juny al Casal.
I una última cosa volia dir, l'entrada el dia 3 de juny valdrà 3 euros, però els infants fins a 12 anys acompanyats, l'entrada és gratuïta.
Perfecte, doncs Pitu Amigo, productor d'aquest documental Salvatge, L'Alt Francolí, moltíssimes gràcies avui per portar-nos tot aquest projecte i avançar que demà tornaràs a estar per aquí, oi? Serà aquest diumenge, sí?
Sí, el diumenge estaré també en el programa de l'Antoni de Calpagès també estarem parlant.
En aquest cas serà un passeig més musical, oi?
Exacte. Sí,
doncs
sí.
Moltíssimes gràcies per haver-nos portat una mica del teu projecte aquí a l'Espluga FM Ràdio i moltíssima sort amb aquesta estrena i tots els projectes que puguin venir.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
No hi ha pressa, tu tranquil, que estàs bé allà on estàs. No corris tant, no t'espera ningú i ho saps. Jo estic bé, no patigueu, aquí l'aire és diferent, així ho sent. Pau, natura i bons aliments. És molt senzill. Jo vull veure els estels a la nit. Oh, ho sento molt. No vull ser un llunàtic, un àtic. És molt poc diplomàtic. No voldria abandonar...
Repassem ara algunes propostes culturals per aquest cap de setmana de la mà de la Melanie. Molt bon dia, Melanie.
Bon dia.
Quines propostes tenim per aquest cap de setmana?
Bé, d'una banda tenim Trapezi, la 21a Fira del Circ a Catalunya, que es va estrenar aquest 11 de maig fins al 14 a Reus. Ens porten 39 companyies de circ durant aquests 4 dies, en les que podem destacar espectacles amb equilibris acrobàtics com seria Todo Encaja, fins a espectacles tipus clown com Nàufragos. I després tenim les festes de Sant Maties, a Montblanc, d'aquest divendres 12 fins al 15 de maig, on podem destacar les actuacions de Joan Rovira, artista revelació Premis Enderroc del 2016, i la seva banda, que ens presenten el seu últim treball Encara tenim temps, i l'actuació d'Anna Dibori, que ens presenta el seu primer disc, Rere els vidres, i aquests dos artistes encapçalen el cartell d'aquestes festes de Sant Maties. Que s'han estrenat amb l'espectacle musical 1101 estels.
Durant tot aquest cap de setmana hi haurà aquesta festa de Sant Maties a Montblanc, on a banda d'això també hi haurà, doncs, com sempre, el seguici popular de Montblanc, el Seguici Petit, també el Seguici Gran, o per exemple diumenge la trobada de gegants i també una diada castellera. Aquestes són les dues propostes que ens portaves avui, oi?
Exacte.
I el que podem dir és que abans, al principi ens has portat un premi, estem en els últims minuts per comunicar ja el guanyador a través de Facebook.
Es comunicaran els guanyadors a través de Facebook en uns minuts.
Perfecte. La pregunta era, per si algú encara vol picar la resposta a Facebook.
Quina representació teatral es va fer a Vimbodí la setmana passada?
Perfecte, doncs donarem el guanyador a través del Facebook. Melanie, moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
I Jordi, el que hem de fer nosaltres és també acomiadar-nos ja i marxar perquè donarem pas als informatius d'aquesta casa.
Doncs sí, Gerard, fins aquí el clau de setmana d'avui, dissabte 13 de maig.
Ens retrobem ben aviat.
Fins la setmana que ve.
Adéu.